I ara que són les 11:25, les 6:25, Ràdio Illa us ofereix en col·laboració amb Espai Dones i en el programa del 8M del Dia Internacional de les Dones una taula rodona especial sobre l'esport d'equip femení. L'acte compta amb la participació de dones involucrades en el món de l'esport, sigui des dels clubs o de la federació, que volen compartir la seva experiència des del món del bàsquet aquí, a les Illes Balears. Tenim amb nosaltres a Namari Costa, entrenador i responsable del Transmapi Bàsquet Formentera. Hola, Mari, molt bon dia.
Molt bon dia.
I gràcies per participar en aquesta taula rodona. També ens acompanyen a Dolores Fernández Tamargo, d'Espai Dones Formentera. Hola, Dolores, molt bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I per via telefònica saludem Anna Estitxu Ibarretxe, exjugadora d'èlit i exentrenadora nacional, coordinadora i integrant del cos tècnic de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Molt bon dia, Estitxu.
Bon dia.
I també saludem Anna As García, ella és directora tècnica de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, gràcies a totes per participar en aquesta taula rodona. Si us pareix bé, Mari, explica'ns un poc com veu començar l'aventura del bàsquet femení, de l'esport d'equip femení aquí a Formentera. Veu ser pioners, pioneres?
Bé, el bàsquet aquí a Formentera sempre hem volgut tenir tant nens com nenes i en la generació del 2012 ells varen començar ja quan tenien 4 o 5 anyets i ara ja són infantils, tenim un grup infantil femení, ja tenim també un grup mini femení i bé, esperem poder seguir en la línia femenina.
O sigui que des del 2016, més o menys, 2016-17, és quan teniu equips femenins aquí a Formentera de bàsquet, eh?
Bé, un poquet més tard, ja que primer eren mixtes,
sí?
Vull dir, fa només 3 anyets, més o menys,
sí?
La pandèmia també ho varen parar bastant, no ho varen deixar bastantes jugadores, ara estem tornant a reenganxar-les. I bé, la pandèmia ens va afectar un poquet, però...
O sigui, podem dir que teniu seccions exclusivament femenines des de 2022, aproximadament?
Sí.
Més o menys, eh? Molt bé. Has, des de la federació, o també es Tichu, important diferenciar entre equips mixtes i equips exclusivament femenins, no?
Bé, contest jo. En principi, sí, tenim línia femenina i línia masculina. El que passa és que les categories premini sí que poden ser mixtes i també es permet que un nombre determinat de jugadores participin amb un equip masculí si en el seu club no tenen equip femení, per facilitar que no deixin l'esport i que continuïn practicant-lo.
O sigui, el que entenc és que és una mena com de... solució de diguem-ne, un mal menor, no?, en aquest cas, els mixtes?
Sí, el que s'intenta és això, que no deixin de jugar, de practicar l'esport pel fet de que no hi hagi un nombre mínim de jugadores per conformar un equip i se facilita d'aquesta manera. De tota manera, no és una cosa que passi molt sovint. Normalment hi ha jugadores suficients per jugar, poquetes, però n'hi ha suficients,
sí,
per jugar tant a una lliga femenina com masculina.
De totes formes, deies que això s'autoritza fins a quan? Fins a premini? Això és molt... No, més
sí,
endavant.
No, des de premini i llavors és fins a cadet.
Fins a cadet, eh? Cadet, Mari, estem parlant de quina edat?
Sí, sí, sí.
Les cadets?
Les cadets tenen 14-15 anys, però sí que es va, corregim, si m'equivoc, que varen fer en altres sol·licitud perquè fins a júnior poguessin jugar un màxim de 4 jugadores pues, per poder seguir participant, seguir enganxades.
Correcte.
En el bàsquet i tal, perquè de fet nosaltres tenim una jugadora que és júnior i està participant en un júnior masculí. Per això, perquè es puga seguir jugant i puga seguir entrenant i participant d'aquest esport, perquè el nostre objectiu és això, que puguen seguir participant i el dia de demà, quan se'n vagin a fora, puguen seguir, quan se'n vagin a fora a estudiar, puguen seguir practicant el bàsquet. Tenim de buscar solucions perquè no abandonin un esport d'equip.
Has, al teu entendre, quins són els reptes d'aquests en el món del bàsquet en concret, no? Però de fet en l'esport d'equip en general, pel que fa als equips purament femenins?
El problema major, més gran, sí, és l'abandonament de la pràctica esportiva. És un problema greu que no només passa a la nostra comunitat, ni a Eivissa, ni a les Pitiuses, ni a la nostra comunitat, ni a Espanya, ni a tot el món. Hi ha un abandonament de la pràctica esportiva, sobretot els nens i nines quan passen de la categoria cadet a la categoria júnior. Estem parlant a partir dels 14-15 anys. Abandonen la pràctica esportiva i això és un repte que tenim de mirar, de solucionar aquest problema, perquè els estudis i la pèrdua d'interès són els principals problemes o els principals motius d'aquest abandonament de la pràctica esportiva. I se donen més, també, en l'àmbit femení que en el masculí.
Sí, és un problema que incideix en general tant a lots com a lotes, però especialment a les lotes. De fet, això em sona que na Mari m'ho havia comentat algun dia,
Sí, de fet, vull dir, en els grups de WhatsApp que tenim en les famílies és de sempre, vull dir, és més freqüent que te trobis missatges de avui no puc venir perquè demà tenc examen, i per part de jugadores que no per part de jugadors. Yeah. I és algo que, bé, seguim treballant, però seguim treballant tant d'aquí com diu Nas, vull dir, de la resta del món, intentar que entenguen que tota la tarda no estaran davant dels llibres, que necessiten un moment per desconnectar, necessiten aquesta horeta. No pots venir una hora i mitja que és el teu entrenament. Ens adaptam, no passa res, però aquesta pràctica esportiva l'han de seguir mantenint, i de miqueta en miqueta, si el cas ens anam desenganxant quan començam a ESO, poquet a poquet, són granes d'arena, i quan acabam, que començam es batxiller, ja els estudis ens comencen a apretar i ja moltes vegades s'han desenganxat i és molt complicat.
Yo, bueno, encuentro un poco de rasgo de género ahí también, ¿no? Sí, porque si se dan en mayoría más en las mujeres que en los hombres, bueno, en las niñas que en los niños,
sí.
Yo creo que hay un rasgo de género también, ¿eh? Vamos, debería ser por un estilo, ¿vale? ¿Vale? Si son esas las razones, deberían ser por un estilo. Yo encuentro que hay rasgo de género aquí. Quizás, no sé, a lo mejor ellas se molestan más por los estudios, pero bueno, yo pienso en mi época estudiaba, estaba en un deporte de equipo, precisamente hacía básquet.
Tú llegabas a básquet, exacto. Sí.
Entonces, oye, realmente nunca dejé de entrenar por los estudios, ¿vale? Y me iban bien los estudios, ¿eh? Decirte que y me gustaba ir bien en los estudios, pero siempre organizaba mi vida de tal manera que el deporte que me encantaba y que me gustaba jugar porque me divertía muchísimo, siempre me han gustado mucho los deportes de equipo porque me lo pasaba en grande, por interactuar con otras personas, tienes compañerismo, tienes muchos valores ahí que te hacen sentirte mejor, ¿no? Como persona y eso nunca lo abandonaba. Podía abandonar otra serie de cosas alrededor, bueno, los estudios que eran importantes y jugar en equipo, pero vamos, podía dejar otras cosas, dejaba de salir con amigas o con no sé, eso sí, pero vamos, mi deporte mis estudios no los dejaba nunca, vamos, porque era muy importante para mí como persona, en formación y sobre todo porque me lo pasaba bien, me divertia, me gustava tot, entonces.
Mira, en Estitxu és exjugadora d'èlit i exentrenadora d'àmbit nacional. Estitxu, has detectat aquesta això que ara ens descrivien les companyes de la taula rodona, no? Aquest abandonament en aquesta edat delicada, 14-15 anys, especialment en elles.
Sí, yo estoy de acuerdo con Dolores. En mi opinión, yo creo que viene más dado por una pérdida de interés, por un rasgo de género, que, por ejemplo, tú vas a un instituto y en esta edad las niñas empiezan a no jugar en el patio. y es algo que es social y cultural y que afecta al deporte colectivo y supongo que al individual también. Pero decir que es por los estudios, en mi opinión, no tiene, en realidad no tiene. Yo he sido jugadora profesional, entrenando mañana y tarde, y he acabado una carrera universitaria, así como la mayoría de mis compañeras a este nivel.
Sí.
La gente suele acabar sus carreras universitarias y lo puedes compaginar perfectamente si es lo que quieres. Estoy de acuerdo que va más en otro sentido, no son tanto los estudios, sino debería ser igual en jóvenes, en adolescentes, bien sea chicos o chicas, y se da más en casos de equipos femeninos, en este caso, el abandono.
O sigui, el que apunta na Estitxo, no? O sigui, no seria tant per aquesta hiperresponsabilitat d'algunes, o d'alguns en menor mesura, pels estudis, sinó per el que apuntava ella, no? És que hi arriba una edat que deixen de jugar al pati, no? Un viatge cultural, social, per què? Per què creus, Estitxo? Tu has jugat tota la vida i també jugaves en aquella edat, no? I tu suposo que en aquella edat deuries percebre com algunes companyes anaven caient, ¿no?
Sí, claro. Y también en el patio, lo que hablábamos, también era de las pocas niñas, hoy chicas y adolescentes, que seguían jugando en el patio cuando estaban tercero de BUP. Esto ahora, en estos días, después de 30 años, sigue sucediendo. Y esto se da. Y es verdad que a lo largo de... Ves cómo a lo largo de tu carrera, ¿no? De los años que sigues jugando, que yo dejé de jugar a los 30 y pico años,
¿sí?
Ves que toda la gente de tu edad ha dejado de jugar. Pero ya no es que jueguen siquiera en un senior al lado de casa, no, han dejado de jugar, de practicar deporte.
¿Y per què això? No...
Bueno, yo
sí, sí, endavant,
encuentro, le encuentro que las niñas desde muy pequeñas, ¿vale? Están bombardeadas por bueno, miran el entorno y hay una percepción de la imagen y de con respecto a los adultos, ¿no? Entonces, según van creciendo, pues está hay un bombardeo de los medios de comunicación, de los medios audiovisuales, ahora de las redes sociales y digitales, que las llevan a, bueno, primero el rasgo patriarcal de que las niñas son para gustar, ¿no? Este que es cultural, ¿no? Eso de que tú estás para gustar, para los demás, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues esta industria de la belleza, esta imposición de estándares imposibles de belleza y demás, que a veces, bueno, puede confundir, ¿vale? Cuando el hacer deporte lo que hace es tener una relación con tu propio cuerpo mucho más real, y mucho más sana y en fin, aprendes valores de autocontrol, valores de... Incluso los deportes de equipo, para mí, se aprende osadía y firmeza, que muchas veces falta en las niñas por educación, ¿no? Las niñas pues necesitan aprender a ser más osadas, más firmes y más seguras de sí mismas. Y esto lo aprende bastante bien en un deporte de equipo o en aquellas actividades que hagas de equipo, se aprende muy bien. Y bueno, no todo el mundo le gusta hacer deporte. Ahora, físicamente, esa relación con tu propio cuerpo es más real y hace que de alguna manera este otro bombardeo de la industria de la belleza y demás no te infiera tanto, no te afecte tanto, porque claro, realmente hay unos valores internos detrás que no están basados en estos estándares de belleza, sino están basados pues en otros valores muy importantes para la vida, ¿no? Y se desarrollan ahí en el deporte de equipo y se desarrollan ahí en el deporte. Entonces, luego cuando tienen que organizarse, como están acostumbradas a no mirar por ellas mismas o a que han recibido una educación en que ellas están para los demás, ¿vale? Porque es muy sutil, es muy sutil, esta educación es muy sutil, llevamos muchos siglos de patriarcado y esto no se quita de la noche a la mañana por cuatro leyes que tengamos, o sea, está ahí y lo vemos en cada momento que nos movemos, vemos esos sesgos, ¿no? Y entonces, pues pasa esto. Entonces, si tú de alguna manera no has aprendido a que tú eres importante, que es autoestima y demás, si no lo has aprendido, pues luego lo dejas eso antes que otras cosas que parece que son más importantes quizás para los demás, ¿no? No para ti, ¿no? Entonces, yo qué sé, es un poco por ahí, por esa línia, ¿eh? Va por ahí.
Us ressona això que diu una Dolores? És molt interessant. Diu, és que algunes alotes no estan acostumades a mirar per si mateixes.
Exacto.
És que algunes alotes no han estat educades en la osadia, ¿no?, que deia ella. Què en dius, Mari?
Totalment d'acord amb el que està dient-ne Dolors. El que hem de fer és obrir els ulls. Com diu ella, per molt que hi hagi moltes lleis, si no obrim els ulls de veritat i ens donem de compte de que tenim un problema, no el solucionarem mai. Tenim els mateixos drets, som diferents, vull dir, hem de reconèixer que som diferents i tal, a vegades tenim motivacions diferents, però hem de treballar què és el que volem, que les nenes segueixin practicant esport, necessitem ajudes, necessitem suport, perquè potser necessitem ara una espantata, ajuda, vull dir, de les institucions i això d'aquí, perquè fins que no tinguem aquesta ajuda no podrem seguir treballant. En què diguem, tenim les, vull dir, les lleis, les tenim igual i tal, però hem de veure que necessitem una espanta, l'esport femení, sobretot a un lloc allà on la població és tan reduïda com es Formentera, al final necessitem més ajuda.
Sí, per, sí, sí. Per incentivar més el deporte femenino, no?
Esticho, en el teu cas, tu tens la sensació que vas haver de rompre esquemes, de rompre motllos per seguir tirant endavant la teva voluntat de fer una cosa tan divertida i sana com és fer esport en equip?
La verdad es que no me lo he planteado nunca así, pero evidentemente si te encuentras en situaciones tanto como jugadora, como después como entrenadora. Al final, una cosa que yo quería apuntar también, que creo que en el deporte femenino, a las niñas,
sí,
a las jugadoras, luego adolescentes, les faltan referentes. Tú enciendes la televisión y todo el rato fútbol masculino, empieza a romper un poco. Realmente las jugadoras, cuando son niñas, es muy complicado que encuentren o que vean referentes, como hablábamos antes, ¿no?, en las redes sociales o en... y sobre todo cercanas. Creo que esa es una labor que sí que tenemos que hacer, que esas jugadoras tengan referentes cercanos y que las vean como un modelo a seguir. Y esto no sigue pasando. Encontrar a mujeres entrenadoras sigue siendo complicado, el porcentaje es bajísimo. Entonces, si tú a una entrenadora le dices, pero te quieres sacar los títulos, te va a decir, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A dónde voy a llegar? ¿No?
Yeah.
Creo que es importante tratar de que esas jugadoras tengan esos referentes y que vean que es posible, y no por los estudios, bueno, si otras lo hacen, tú también lo puedes hacer, y que vean que esas jugadoras que están jugando a nivel, por ejemplo, profesional, todas o la mayoría o un alto porcentaje tienen sus carreras, y que son esas personas que puedan ir, yo que sé, a un colegio, a un centro escolar, que tengan esa comunicación para que las vean como un referente.
De fet, a ningú se li escapa que si ara sortim al carrer i preguntant a la gent que passa per allà, qui és Pau Gasol, jo crec que un 90% ho sabrà, però si preguntem qui és Laia Palau, que és una jugadora medallista olímpica, rècord de metalls amb la selecció espanyola, doncs és possible que ens emportem alguna sorpresa.
Probablement.
Sí, segurament, sí. La falta de referentes es algo que sufrimos en nuestra sociedad, a todos los niveles, ¿no? En la misma educación, ¿no? Me hace mucha gracia porque hemos adelantado mucho en coeducación dentro de las escuelas y de los colegios, pero los manuales que se estudian todavía no ponen o pone muy pocos referentes mujeres, ¿no? Entonces, claro, si seguimos con esa carencia, sí, hay mucha gente que se molesta y que esto, pero es un trabajo que queda todavía pendiente ahí.
O sigui, hi ha molt de recorregut a fer, però tinc la sensació que en el bàsquet heu set pioneres, no? Vull dir, el món del bàsquet de competició, jo crec que portava uns anys d'avantatge inclús a l'esport més mainstream al nostre país, que és el futbol, no? En aquest sentit, Esticho, creus que és així? O sigui, que el bàsquet havia fet més recorregut cap a la igualtat que altres esports d'equip en el nostre país?
Sí, por supuesto. Además, durante muchísimos años, y esto lo puede indicar mejorar, seguro, ha sido uno de los deportes de equipo que más licencias en femenino han tenido. Lo que pasa es que luego, por ejemplo, en el fútbol pues ha aparecido el dinero y los clubes masculinos asumiendo tener equipo femenino, y con el mundo del dinero pues al final no te puedes meter. Pero yo creo que el recorrido que ha tenido el baloncesto durante los últimos 20 años ha ido creciendo muchísimo.
I tant. Has, des de la federació, com plantegeu aquest repte d'intentar mantenir l'afició del bàsquet en aquestes edats tan delicades, 14-15 anys? Ja hem vist una mica quin és el panorama, veiem que ens ressona a tots, a totes, aquesta situació, aquest escenari. Quines mesures es poden aplicar?
Bé, sobretot a començar per en els cursos que feim d'entrenador, potenciar la importància de a l'hora de treballar amb equips femenins, mostrar-los que és perfectament compatible estudiar i jugar al bàsquet o fer qualsevol altra pràctica esportiva. Val? I en quant a la pèrdua d'interès, que és un altre dels motius perquè les atletes deixen de jugar, també podria haver estratègies que podrien plantejar els clubs i els entrenadors amb la finalitat d'alcançar o d'arribar a un objectiu de que la gent no deixi d'estar motivada, val? Fent tenir més habilitat per gestionar grups, fomentar empatia, reducció de conflictes, tot això, però que de veritat hi hagi gent que se posi al davant, al front d'això, i que n'estigui totalment involucrat amb això. A part d'això, el disseny de les competicions també trob que podria ajudar. Com? En primer lloc, fent grups de competició que tinguin un similar nivell competitiu, perquè si al final te trobes amb una lliga que vas cada setmana o tant a guanyar de 40 o 50 punts o a perdre de 40 o 50 punts, quina motivació tens? Si tu pots fer unes competicions que siguin més nivellades, escolta, tu ja tens el cap de setmana que dius una incertesa, no sé si guanyaré, no sé si perdré, i això me crea una motivació per continuar a seguir jugant. Crec que seria una bona cosa, però per això també necessitaríem, per ventura, més equips a la competició, no? I, per altra banda, crec que en llocs com per exemple, les Pitiuses, on hi ha menys població i conseqüentment, menys gent que practica el bàsquet, potenciar el bàsquet 3x3, perquè no necessites un nombre de jugadors tan gran per formar un equip, no necessites tantes sessions setmanals, en la qual pots compaginar bé amb els estudis, i requereix una alta exigència física, la qual cosa fa que el que ho practiqui tingui un sentiment que està practicant un esport. Val? Jo crec que aquestes són unes mesures que haurien d'implantar i, de fet, la federació està treballant per portar-ho a terme.
Mira, en Manel, que ens deixen un comentari, diu, home, per veure que el bàsquet va per davant en igualtat, només s'ha de veure que la presidenta de la Federació Espanyola és una dona. Això és impensable ara mateix en el món del futbol. És Elisa Aguilar, ja ho sabeu, doncs, que va substituir a Garbajosa com a presidenta de la Federació Espanyola de Bàsquet, no? També sí. Un referent.
Bueno, eso es porque son prolegómenas, porque ha sido uno de los primeros deportes femeninos que ha rompido barreras, ¿no? Ha roto barreras. Por eso quizás esté una mujer, ¿no? Pero sí, yo creo que tenemos mujeres aquí que están viendo las dificultades, que están trabajando en ello, y bueno, yo creo que hay que cooperar con ellas, hay que darles los recursos que necesitan ir cumpliendo todas estas cuestiones que ven porque están más cerca de ello y bueno, en fin. Y los padres y las madres y las familias que incentiven a sus hijas a que... Yo creo que a los hijos los incentivan más fácilmente.
¿Esteu d'acord amb això?
Ese es el sesgo.
¿Esteu d'acord, Mari?
Jo he fet ahir una cara una mica rara, però crec que és, vull dir, és la meva mirada pel lat. Ha estat una expressió totalment... sí, moltes vegades. Sí. A vegades jo he sentit aquest comentari de l'esport de pilota no és un esport de nenes. I això que dius...
No, això es diu encara, el 2025?
Jo m'ho han dit i m'he quedat, dic, no te contest perquè no te contest. Vull dir, m'ho han dit, m'ho han dit.
Sí, bueno, es, yo creo que es un poco... Bueno, porque yo lo veo, ¿no? Prefieren más, a lo mejor, poner a su hija en ballet que no en un deporte de equipo, ¿vale? Cuando puede hacer ballet, el tipo que quiera, sí, sí, ¿vale? Pero el ballet es muy, muy restrictivo, no vale cualquiera, ¿vale? Y en cambio en el deporte de equipo, como trabajes y te esfuerces y demás, puedes valer y hacer muchísimas cosas muy, muy interesantes y muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que las familias, bueno, pues lo de siempre, vivimos en un sistema patriarcal y lo de siempre, si no hay esa cultura, pues bueno, no se incentiva, ¿vale? Entonces, bueno, no le dan tanta importancia, no es que eso, pero no le dan esa importancia y quizás el no darle esa importancia luego tiene un reflejo en ellas mismas cuando dejan primero el deporte que otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? O sea, cuando no son capaces de organizarse como para no dejarlo, ¿vale? Y en eso tiene que ver pues esa cultura que de alguna manera estamos todos inmersos, ¿no?
Estitxo, tu que ets exjugadora d'èlit i exentrenadora nacional, no? Actualment coordinadora i integrant del cos tècnic de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears. Què els diries a una família que tingui filla al respecte de quins beneficis pot obtenir jugant a un esport col·lectiu, en aquest cas un equip femení, per què no el bàsquet?
Bueno, sobre todo creo que trataría de hablar con ellos, no convencer, bueno, puedes convencer a nadie, pero claro, creo que trataría de hablar con esa familia indicándole, como ha dicho Dolores antes también, todos los valores que implica un deporte de equipo, sobre el respeto a los compañeros, saber convivir, saber ver otras formas de entender la vida, incluso de cultura, religión. Creo que da también valores como la exigencia o tonterías como la puntualidad, que parece que es algo raro ya. Cosas, el orden, el organizarte, el compromiso, que el compromiso también es otra de las cosas, y creo que en mi opinión lo enfocaría por ahí, ¿no? Todos esos beneficios que creo que nos da a las personas que hacemos un deporte y nos comprometemos a la hora de ir cada día al entrenamiento, a cada partido, ese compromiso creo que es importante.
Sí, sí. Yo, bueno, a esto sí que añadiría, porque me parece es total, añadiría que el deporte el incentivar a las familias a que hagan esto es se interactúan entre, o sea, interactúas con unas compañeras, luego interactúas con quien juegas, sales a jugar por ahí de una manera segura, cuando sales a competir está todo organizado, ¿no? Sales de una manera y interactúas con mucha gente y socializas con mucha gente y se aprenden muchas cosas de la vida, de las personas, en fin, de todo esto, ¿no? Entonces, si las niñas que tienen que, bueno, el futuro está en que saben que la vida pues no se las va a arreglar nadie, ellas tendrán que buscarse la vida como cualquiera y estar delante y hacer encontrarse delante de retos, el deporte de equipo realmente entrenan, de alguna manera entrenan esa manera de interactuar, de resolver conflictos y muchas otras cosas, ¿no? Todos esos valores que acabas de decir, ¿no? Que son importantes para vivir en sociedad, para trabajar, para todo, ¿vale? El futuro también está en trabajar en equipo, en cooperar, ¿vale? Va más dirigido hacia eso, ¿no? Entonces ya lo aprenden con el deporte de equipo, ¿no? Interactuando entre tantas personas, la socialización, ¿no? Y menos miedo para la vida y lo que dije antes, más osadas, más seguras de sí mismas, ¿no?
Mari, va, el Trasmapi Bàsquet Formentera, que des del 2022 ja té equips exclusivament femenins, quines categories teniu ara mateix?
Tenim des de... Bueno, tenim peque bàsquet, vull dir, petitons des de 4 anys, i tenim fins a júniors, que són els que fan primer i segon de batxiller.
Ja en femení, eh, tot?
No, 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 en femení, ojalà, ja m'agradaria.
No, 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 no,
en femení només tenim els minis, sí, que són les nenes que fan 5 i 6, i tenim l'infantil...
5 i 6, o sigui, 10 i, 12, 10 i 11 anys, més o menys?
Sí. I infantils, que són els que fan primer i segon de l'ESO.
Molt bé, o sigui, teniu dos equips i a veure si en sumeu més. Els anteriors, clar, si les nenes que tenen doncs menys d'aquests 10-11 anys, que no fan 5 i 6, que juguen amb mixtes, entenc.
De moment juguen amb mixtes.
No en teniu prou.
El nostre repte, allà que és, vull dir, que seguir sumant reptes, és tenir de totes les categories per avall en...
Molt bé.
En femení. Esperem l'any que ve tenir ja premini femení també, i seguim treballant, seguim motivant, seguim intentant convèncer les famílies. Hem de reconèixer que aquí la competició del cap de setmana és un poc complicada, perquè hem de viatjar cap de setmana sí, cap de setmana no. Això d'aquí és un altre entrebanc que t'ha ficat les famílies, el d'anar a jugar un partit entre el cap de setmana. Al final no és només el partit, sinó quan vas a Eivissa quedes en esport a les 8 del matí, no tornes clar fins a les 2. És tot un seguit d'entrebancs, però nosaltres seguirem treballant per convèncer nenes, i aquestes nenes del 2012, que són les que tenim actualment més grosses, crec que aquest cap de setmana que han fet el torneig femení, bé, seran un referent per a aquestes petitones.
Molt bé. Mira, i a Manolito, que ha fet una... Manolito Petit, també del Mavi Bàsquet Formentera, que ha fet una recerca a la hemeroteca del club i ens diu, no, mira, que tenim tenim equips femenins des del 2013, però és que entenc que no han tingut tanta continuïtat.
No han tingut continuïtat. Exacte. Vull dir, sí que es va que Manolo vas portar tu un equip femení, me'n record perfectament, hi havia na Tatiana, na Igna, Salma, encara se'n recorden de tu. Això és una molt bona senyal, així que anem a seguir treballant en les categories inferiors.
Molt bé.
Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta taula rodona sobre l'esport femení en equip des de la perspectiva del bàsquet. Estitxo Ibarretxe, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tots i a totes.
També agraïm molt la presència de Nas García, que vagi bé, As.
Gràcies a tothom.
I també doncs, agraïm a na Mari Costa, que hagi trobat a bé atracar-se aquí a Ràdio Illa, com sempre pendents de lo que feu altres Mavi Bàsquet Formentera. Una abraçada a tots.
Gràcies.
I Dolores Fernández Amargo, doncs res, moltíssimes gràcies una vegada més per comptar
a
Ràdio Illa.
Gràcies a tots i a totes. A vosotros por este medio y todas vosotras, ¿no? que habéis participado aquí. Muchas gracias.
I escolta'm, també recordar que tenim un 8M més farcit que mai, amb moltes activitats que organitzen, doncs, Espai Dones, el Consell de Formentera, IB Dona, Figa, de tot, eh? Mira, avui és dimecres 5 de març, tenim aquest especial. Demà dijous a les 6 de la tarda a l'Espai Cultural de Sant Ferran, les de Figa programen un cinefòrum, Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. També el divendres hi haurà un taller creatiu també organitzat per Figa a l'Espai de Sant Ferran. I recordeu, aquest cap de setmana, divendres 7 i diumenge 9 de març, es projecta el cinema municipal Soy Nevenka.
Sí, sí, que la setmana que viene tenemos también un comentar esta película. I muy, muy interesante.
L'has vista ja?
Sí, sí.
Molt bé.
Sí,
sí, jo la tinc pendent, hauré d'anar-hi per preparar-me bé l'espai com
sí,
toca,
sí,
la cara,
sí,
el dimarts,
sí,
vinent. En tot cas, trobareu tota la programació a la cartelleria del Consell de Formentera, i si no, al nostre web mateix veureu aquesta completa informació sobre les activitats del cartell del 8M 2025 a Formentera. Una abraçada, que vagi bé. Gràcies, Dolores.
Gràcies a tots. Vale.
Preparades i esmolades per lluitar.